amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
I avui és dimecres i toca, per tant, obrir també l'hora del consumidor. Ja ho sabeu que la situació de pandèmia que vivim des de fa mesos també ha obligat l'Agència Catalana del Consum a adaptar les seves inspeccions a aquesta nova realitat per garantir que tots els productes i els serveis que es posen a disposició dels consumidors siguin, sobretot, segurs i compleixin la normativa. Per parlar d'aquesta qüestió, comptem amb la nova directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Què tal? Benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres. Senyora Rivera, què tal?
Doncs miri, adaptant-nos també com vosaltres, eh?
De quina manera la pandèmia provocada per la Covid ha obligat a adaptar aquestes inspeccions de consum, senyora Rivera?
Doncs bé, com dèiem, ens hem hagut d'adaptar com tothom, com vosaltres, com moltíssimes persones. I el passat mes de juny es va iniciar una campanya d'inspeccions en alguns sectors concrets, perquè de fet es va detectar que en el context de la pandèmia, aquesta pandèmia provocada pel coronavirus, doncs es podien donar vulneracions a la normativa de consum. Un dels casos més evidents seria el fort increment que ha tingut la demanda de productes per prevenir els contagis. Estem parlant doncs de les mascaretes, els gels hidroalcohòlics, etc. No? Al principi va haver una escassetat, tots sabem que no trobàvem mascaretes, que no trobàvem de res, i això va provocar doncs que es posessin a la venda productes que no complien requisits d'informació i de seguretat, cosa que era molt, molt important. Molts d'aquests controls d'aquests productes es van fer sobretot en vendes online, és a dir, en línia, ja que aquests productes es venen cada cop més per internet. D'altra banda, també pensem que aquesta pandèmia doncs, ens ha portat una forta crisi social i econòmica que pot provocar l'augment de la vulnerabilitat de molts consumidors, i per això també des de l'agència hem d'estar molt alerta perquè no es donin pràctiques abusives que puguin vulnerar els drets de les persones consumidores, per exemple, amb el que són serveis bàsics, amb el que són serveis financers, no? I totes aquestes inspeccions continuaran els propers mesos, però puc dir que totes les actuacions que s'han fet fins a dia d'avui per corregir aquestes males pràctiques ja han començat a donar alguns resultats, i en aquests moments doncs estem analitzant totes aquestes accions inspectores que hem tingut per, si cal, doncs, obrir expedients sancionadors.
Tot i que ho estan revisant ara, quins aspectes concrets es revisen en el cas de productes com el que deia, com les mascaretes, com els gels hidroalcohòlics?
Bé, són temes molt importants que en el nostre dia a dia els portem cada dia. Per tant, molt important revisar-los. I com dèiem, doncs, l'augment d'aquesta demanda de productes, des de la inspecció de consum hem posat en marxa aquesta campanya per controlar aspectes com l'etiquetatge, si estaven ben etiquetats, la publicitat que se'n feia, quines característiques té cada una d'aquestes mascaretes, els gels hidroalcohòlics o els preus d'aquests productes que es consideren també tots imprescindibles per controlar la pandèmia. Ens diuen mans, mascareta i distància. Per tant, són dues de les coses que ens demanen, no? I es tracta de garantir que la ciutadania a l'hora de comprar-los disposi d'una informació certa i suficient sobre les característiques de cada producte. I, evidentment, la manera de facilitar aquesta informació és sobretot amb l'etiquetatge. Per exemple, en el cas concret de les mascaretes, l'etiquetatge ha de dir si són reutilitzables o no són reutilitzables. O, a més, les mascaretes quirúrgiques, aquelles més blaves, diguéssim, les FFP1, 2 i 3, han de dur el marcatge CE, com moltíssimes de les coses que consumim, vale? Perquè garanteix que el producte és homologat i que compleix tota la normativa europea de seguretat.
Sobretot ara que s'estan posant de moda aquestes mascaretes, doncs una mica com de disseny, controlar que sí, que sí, poden ser de disseny, però que tinguin aquesta homologació de comunitat europea.
Molt important que portin aquest marcatge CE, siguin les que siguin, d'acord? A més, alguns d'aquests productes també sabem que tenen un preu màxim de venda. Sabem que al principi hi van haver gairebé abusos per comprar una mascareta, no? I per tal d'evitar aquests abusos, les mascaretes quirúrgiques, per exemple, no es poden vendre a un preu superior, tenen un preu taxat, em sembla que són 95 o 96 cèntims, no? o els gels hidroalcohòlics i els antisèptics han de ser utilitzats per l'Agència Espanyola del Medicament, i també tenen uns preus màxims de venda en funció de, doncs, de quan, quina quantitat i què tenen a l'envàs, no? Per tant, quan es detecten incompliments en aquests productes, fem, normalment el que fem és fer un requeriment a les empreses perquè rectifiquin o esmenin aquesta informació, si és que no és correcta, o perquè portin documentació i diguin, miren, no, és que jo sí que puc acreditar, doncs, que compleixo, no? I si cal, doncs, fem assajos, els enviem als laboratoris i fem assajos per comprovar que aquests productes siguin segurs. Pensem que la seguretat dels consumidors és molt important, i si veiem que no es compleixen, doncs podem inclús ordenar la retirada del producte del mercat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I també hem detectat una altra cosa, i és que es venien complements alimentaris, vale? Sobretot per internet, que utilitzen reclams falsos, és a dir, fer creure al consumidor. Això sobretot va passar molt al principi, no? Que si consumeixen aquell producte, doncs evitaran contagiar-se de coronavirus. Cosa que no està en cap de... no està contrastat. Per tant, aquests temes són irregulars i hem d'estar al cas perquè no es produeixin.
I tant. Quina problemàtica han detectat, a més, en el cas de les plataformes en línia de reclamació o de les empreses d'assessorament legal?
Sí, aquest és un cas que afectaria molt els consumidors més vulnerables, no? Pensem que, bueno, que hi ha molta gent que ho està passant malament, que els diners a vegades no arriben, que els ERTOs no es cobren, que hi ha... bé, passen coses d'aquest tipus en aquests moments, degut a la pandèmia, tenim una forta crisi social i econòmica, i en aquest cas l'objectiu és assegurar que no es donin pràctiques abusives o que els contractes d'aquestes empreses, doncs, no tinguin això, clàusules abusives que perjudiquin o vulnerin, doncs, els drets de les persones consumidores en benefici de la pròpia empresa. Segurament ens en venen alguns al cap, d'aquests temes, per això fem inspeccions relacionades amb plataformes en línia, online, vale? O bé bufets d'advocats que ofereixen serveis d'assessorament legal als consumidors, que tenen altres vies que no costen diners, que són les legals, etc. Vale? I normalment això es fa sovint a través de grans campanyes de difusió. Vale? I en el cas que es detectin vulneracions d'aquests drets, doncs, com sempre, actuarem perquè aquestes males pràctiques s'aturin i evitar que es repeteixin en un futur multant-les o fent el que calgui.
Recordeu que avui estem parlant amb Montserrat Rivera, ella és directora de l'Agència Catalana del Consum, sobre aquestes inspeccions que està fent l'agència per tota aquesta pandèmia, i que cal tenir cura de tot allò que comprem, que en fem ús, que consumim, al cap i a la fi. Un altre dels sectors que ha estat objecte d'inspeccions és el transport aeri, si no m'equivoco, eh?
Doncs sí, tots sabem que el sector de les línies aèries ha registrat, doncs, un volum molt important d'incidències, sobretot des que va iniciar-se, doncs, aquesta pandèmia, i més concretament, doncs, per les reticències d'algunes companyies a l'hora d'informar adequadament els seus clients sobre el dret a reemborsament dels bitllets en cas de cancel·lació del vol. És a dir, el retornar els diners. En les reclamacions que han fet els consumidors durant els darrers mesos, doncs, ha quedat palès que totes aquestes deficiències l'han pogut comprovar, i per aquest motiu des de l'agència s'han actuacions de control sobre aquestes qüestions, ja que tenim competències exclusives en matèria de protecció dels drets dels consumidors a Catalunya. Vale? L'objectiu d'aquestes inspeccions és bàsicament doble, diguéssim. D'una banda, comprovar si l'actuació de les companyies aèries hi ha una pràctica comercial deslleial, i què volem dir amb això? El fet d'informar adequadament de com han de reclamar les persones, per exemple. I això ens hi hem trobat en alguns casos.
Un clàssic, eh?
I d'altra banda, també verificar si en aquests casos que hi ha hagut situacions de força major, és a dir, que no s'ha pogut volar perquè estava a l'espai aeri tancat o perquè estaven les entrades dels països tancades o el que sigui, per causes de força major, ja ho he dit, doncs s'ha d'actuar d'acord amb el que fixa la normativa, que estableix que tots els consumidors tenen dret a recuperar els diners d'aquells serveis que han pagat i que no ha estat possible prestar-los, vale? A causa de les restriccions marcades per la pandèmia. Això està molt clar amb tot el que és el transport aeri. I per tant, en el cas que la inspecció de consum finalment constati, doncs, aquesta mala praxi per part de les línies aèries, es podrà, doncs, obrir expedients sancionadors en aquestes línies. i ens hi hem estat trobant encara en aquests moments, o sigui, ens n'arriben algunes, moltes reclamacions i molts temes d'aquests, doncs, d'aquest estiu. Sí. Vale? Per tant, sí que hem d'estar molt amatents amb aquest tema.
En definitiva, senyora Rivera, com a consumidors i consumidores, de quina manera podem col·laborar perquè es detectin i sobretot perquè es puguin corregir aquestes males pràctiques i un altre usuari doncs, no les hagi de patir?
Doncs bé, faríem una crida aquí que qualsevol consumidor o consumidora que detecti pues, alguna pràctica que va en contra dels seus drets o que sospiti que s'està vulnerant d'alguna forma la normativa de consum, encara que no la conegui, doncs que diguem, això no... Crec que no és lògic, no? Nosaltres el que demanem és que ho posi en coneixement de l'Agència Catalana del Consum perquè la Inspecció del Consum doncs pugui fer les comprovacions oportunes i, si s'escau, doncs fer les accions necessàries perquè això no es produeixi. I la manera de fer-ho, de fet, és molt senzilla. Poden entrar al nostre web, que és el consum.gencat.cat, i allà hi ha un formulari de denúncia. O sigui, es tracta de fer aquesta denúncia, de dir, escolti, està passant això i jo crec que estan vulnerant els drets dels consumidors i ens ho poden fer arribar a nosaltres a través del nostre web. I recordar també, cosa que és molt important, que una denúncia no és el mateix que una reclamació. Una denúncia és una mica fer-la a favor de l'interès general. Una reclamació, en canvi, és que jo demano pues, que se'm compensi o se'm rescabali d'alguna cosa. En canvi, una denúncia, el que estic fent, simplement és posar en coneixement de l'administració uns fets que poden ser una infracció i per tant, que l'administració pugui intervenir. Per tant, quan nosaltres fem una denúncia, no estem demanant res per nosaltres, sinó en funció, ho fem pel bé comú. I, en canvi, quan fem una reclamació, sí que ho demanem per nosaltres. I és tan fàcil, doncs, com entrar a la nostra web i fer aquesta denúncia o posar en coneixement de l'administració, en aquest cas de l'Agència Catalana del Consum, doncs aquesta mala praxi. I per tant, llavors, nosaltres, que, evidentment, ja fem moltes inspeccions, però no podem estar a tot arreu, doncs podem actuar i podem fer coses en aquest sentit.
En aquest sentit, senyora Rivera, que en recordava la web de l'Agència Catalana del Consum, consum.gencat.cat, s'hi val a dir que els darrers anys l'Agència Catalana del Consum ha fet una gran aposta pel món d'internet, per les xarxes, per la seva web, etc.
Doncs és que és molt important, ens hem d'adaptar als nous temps, igual que ens hem adaptat ara al Covid, doncs ens hem d'adaptar a les noves tecnologies. Pensem que totes aquestes noves tecnologies que estan entrant en la nostra vida quotidiana, totes les tecnologies 4.0 que s'estan aplicant doncs, a les empreses, nosaltres també hem d'estar doncs, al corrent d'això, i una de les coses que nosaltres ens agradaria poder fer el més aviat possible, que no sabem exactament quan serà, és que puguem també resoldre totes les consultes online i en temps real el més ràpid possible. I bé, o sigui, hem d'anar fent tot això que ens demana a l'estar al dia i a l'adaptar-nos a les noves tecnologies.
I alhora recordar, perquè sempre ho dieu des de l'Agència Catalana del Consum, i és molt i molt i molt important guardar totes les proves necessàries, que no és res més que tots els tiquets, que tots els documents que ens han donat, a l'hora de fer una reclamació, una queixa, una denúncia, perquè ens ho demanaran. Sense això no podem demostrar que nosaltres hem patit un greuge, no?, en el món del consum.
Sí, sí, és importantíssim que guardem tots els tiquets, tota la documentació, inclús aquella publicitat que nosaltres en un moment donat que hem pogut veure i ha sigut el reclam perquè nosaltres comprem allò, vale? Que moltes vegades doncs, són ofertes de productes, etc. Nosaltres ho hem de guardar tot per anar-hi, perquè és que a l'hora de fer una reclamació això ens dona molt suport, a l'hora de fer una mediació, a l'hora de fer un arbitratge, que són maneres de resoldre conflictes sense haver d'arribar per la via judicial i que són molt beneficiosos pels consumidors perquè són gratuïts, són més ràpids. No estem congestionant la justícia, que ja sabem que està prou congestionada. Per tant, també, sobretot, guardar tots aquests tiquets, publicitats, documentació que ens donin, contractes, tenir-ho tot guardat, almenys un temps prudencial.
No sé si en aquest sentit i degut a tota aquesta pandèmia que estem vivint, segur que han rebut, com ens deia, moltíssimes queixes aquests darrers mesos, sobretot pel que fa, i n'hem parlat i en seguirem parlant segur, pel que fa al tema de l'aviació, per exemple, dels viatges en avió i totes les cancel·lacions. No sé si això ha retrasat o ha fet que l'Agència Catalana del Consum doncs vagi una mica més lenta a l'hora de formalitzar totes aquestes queixes, o no té per què?
Intentem ser el més ràpids possibles. De fet, són coses diferents. O sigui, la mediació i l'arbitratge va per una via, però és evident que quan tens més reclamacions i més passin a arbitratge o mediació, doncs ens va, diguéssim, fent que anem una miqueta més lents. Pensem que hem rebut més de 5.000 reclamacions durant aquest temps, de les quals al voltant d'unes 3.000 han sigut de vols i de viatges, vale? Per tant, tot això, evidentment, doncs, ens ha fet anar potser una miqueta més lents, però intentarem ser molt diligents i anar molt ràpids en aquest sentit, sempre considerant que hem de guardar, doncs, bé, la qualitat del nostre servei,
En aquest sentit també, perquè parlem molt del món del consumidor, evidentment, i ho veiem tot des d'aquesta banda, però vist també des de l'altra banda, recordar també que per fer un arbitratge, una mediació, és importantíssim que els negocis estiguin adherits a aquest sistema d'arbitratge, no?
Doncs sí, sabem que tant la mediació com l'arbitratge són voluntaris. Hi ha algun cas que per llei, però no és el cas, és genèric, generalment són voluntaris, algun és obligatori, però generalment són voluntaris, i per tant, quan nosaltres comprem amb algun establiment que està adherit a la mediació i a l'arbitratge, per nosaltres és una garantia de que allò, si tenim algun problema, funcionarà bé. Que podem arribar a acords, i si tenim raó, a vegades tampoc la té tot el consumidor, a vegades també la té l'empresa, deixem-ho clar. Vull dir, però si la té el consumidor, doncs que és una manera de que aquesta empresa li està donant unes garanties addicionals respecte a una altra que no estigui adherida. Per tant, molt important que també ens fixem amb els logos de les empreses si estan o no adherides a la mediació i l'arbitratge.
Miri, un oient que ens escriu des de Sant Feliu de Llobregat, ella és la Rosa, i ens posa el següent. La meva filla viu a Brussel·les i tenia un vol a finals d'octubre per venir a Barcelona, però l'han cancel·lat perquè Barcelona és zona vermella. Pot reclamar el vol? Li han de tornar els diners?
Doncs sí, amb la normativa europea, en aquesta persona li haurien de retornar els diners perquè és una causa de força major, i per tant, si ella l'ha pagat i no pot volar, li han de retornar. Per tant, aquests són alguns dels casos que dèiem que no si no s'està fent bé donant la informació correcta al consumidor, doncs pot haver-hi problemes i no s'està complint les normatives. La normativa europea diu que sí, que quan hi hagi una cancel·lació s'han de retornar els diners.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Deixeu-me que recordeu el web on podeu fer totes aquestes reclamacions, veure tota la informació, que és molta i que va actualitzant cada dia l'Agència Catalana del Consum. consum.gencat.cat. També els trobareu a les xarxes socials, com dèiem, han fet una aposta importantíssima per ser presents a tot arreu, a Instagram, a Twitter, a Facebook, amb aquest nom, @consumcat. Com dèiem, Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Moltíssimes gràcies i ha estat un plaer.
Fins aviat, que vagi molt bé.
Fins aviat.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vinga, doncs, minut i mig i arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens ha actualitzat tota la informació. A les 10 també arriba 50ers amb Sergi Mas. Per tant, l'hora de preguntar-li, Sergi, què tindrem avui? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui dimecres tindrem la presència de Sandra Bruna, una agent literària, una figura que sembla que no, però és primordial al món editorial. Ens ho presentarà Sandra Palau, la conductora de la secció de llibres dels dimecres. Fins d'aquí una estona.
Doncs res, de seguida t'escoltem, Sergi, amb el teu 50ers. Estem interessantíssims en aquest món del llibre, que fa falta llegir. Déu-n'hi-do si fa falta llegir. A partir de les 11 arriba la Fórmula Estel a 12:45 del migdia. Salut natural per tothom. I a les 6 de la tarda, com sempre, el Mirador de l'Actualitat.
Hola, bon dia. En el programa El Mirador de l'Actualitat, a partir de les 6 d'aquesta tarda, com cada dia, tindrem l'entrevista d'actualitat i després donarem pas a la taula d'anàlisi dedicada a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs amb l'economista Iván González i amb l'advocat laboralista Juan Ignacio Olmos, acompanyats per la portaveu de la UGT a Catalunya, Núria Gilgado.
Gràcies, Ignasi, no us ho perdeu, que val la pena tot plegat. A 17:45 del vespre, la missa des de la catedral, i a les 8, l'hora del pati. Nosaltres, que hi tornem també demà a les 8 del matí. Us hi esperem. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.